negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en Jordi Favà des de Volcànic Internet. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs aquí esperant que ens portis moltes coses, perquè em sembla que estem molt entretinguts aquests dies a nivell tecnològic, no?
Sí, exacte. Tenim bastantes notícies a sobre la taula que van sortint, algunes bones, algunes no tan bones.
Sí.
No? Podríem començar, per exemple, per les noves dades que els atacants de l'Hospital Clínic han fet públiques en aquesta xarxa fosca d'internet, en el qual hi ha més de 4 gigas d'informació, en el qual hi ha...
Mare meva.
Bueno,
4 gigas d'informació, que la majoria deuen ser documents de Word. Per tant, imagina't la quantitat de coses que hi ha dintre d'aquest paquet.
Ara, en aquest paquet, hi ha noms, cognoms, tractaments amb proves a gent gran, noms i cognoms amb DNIs, amb gent que té malalties que potser no sap ni la pròpia gent encara...
Radiografies.
Exacte, hi ha bastant de tot. No?
A veure, Jordi, posem-nos una mica en context perquè, a veure, l'última cosa que sabíem del cas del Clínic era que va patir aquest atac informàtic.
El 5 de març.
Sí, i?
El 5 de març, i al cap d'un mes, més o menys, els atacants van fer pública part d'aquesta informació. No? Els atacants deien que ells volien cobrar un rescat per aquesta informació, i si ells cobraven els diners que deien, que eren uns quants milions, no els farien públics. Des del Departament dels Mossos d'Esquadra i l'equip que estava al càrrec de prendre aquesta decisió van decidir que no es pagaria per una raó, i tenen raó, i és que, clar, és a dir, els atacants diuen que no ho faran públic, però si ho volen fer públic, igualment ho poden fer, perquè les dades, és a dir, tu ja pagaràs aquest rescat i no hi ha cap manera de confirmar que les dades s'han destruït i no les faran servir.
Perquè no parlaven de tornar les dades, no?
Encara que te les tornin...
No tens cap garantia.
No tens cap garantia. Correcte. De que se les han quedat, han fet una còpia, etc. No? Llavors, per això van decidir no pagar. Davant això, els atacants que van dir, doncs, primer publiquem aquesta part de la informació perquè veieu que realment en tenim, i en tenim molta més. Quan van fer això, els Mossos d'Esquadra el que van fer va ser atacar el servidor dels atacants, no? És a dir, de qui estava publicant aquesta informació, i tirar-lo a terra. No? És a dir, els van fer un atac de DDoS, que es diu, que és de denegació de servei, que és simular que milions de persones es connecten a aquest servidor a descarregar les dades.
Una cosa similar al que va passar per l'1 d'octubre.
Correcte.
Val.
Similar, no. El que va passar l'1 d'octubre, doncs, però indagat des de dins dels Mossos, del Departament de Seguretat, que van fer caure aquest servidor. I els atacants van dir, ah sí, ens ha fet caure el servidor, doncs d'aquí uns dies publicarem més informació. I aquest dissabte van publicar 4 gigas més d'informació.
I quants gigas portem en total?
Ostres, ara ho desconec exactament, però ja en portem uns quants.
Vull dir, 4 gigas d'informació, això, amb noms, cognoms, adreces, telèfons...
Tot.
I aquestes dades on s'han penjat? És a dir, qualsevol persona les pot veure o estan a disposició de la claveguera de la xarxa?
La claveguera de la xarxa, d'un moment, però bueno, és a dir... Clar, és a dir, si algú agafa aquestes dades i les fa públiques a la xarxa normal, és un delicte.
Clar.
No? Llavors, segueixen en aquesta clavegueres d'internet, no? En aquesta internet fosca, en el qual t'has de connectar amb uns servidors i has de saber quins són i te'ls has de poder descarregar. No? Aquests, i com els hackers fan pública aquesta informació, no? Com diuen, hem penjat nova informació. Doncs hi ha un canal de Telegram en el qual els hackers han acceptat certs, inclús hi ha periodistes catalans en aquest xat de Telegram, en el qual allà publiquen quan hi ha nova informació. I poden anar i descarregar-se-la.
Però, per tant, la guerra està servida, no?
Està molt servida. És a dir, clar, aquí... És a dir, si es paga, no tenen garantia de que aquestes dades no es puguin vendre igualment per sota mà a empreses asseguradores, per exemple.
Per exemple.
I si no es paga, igualment aniran publicant informació. Llavors és una mica... No se sap fins on realment podrà arribar això.
I l'intent dels Mossos d'intentar capar-los qualsevol gest els hi ha sortit molt malament.
Bueno, s'han empipat, per dir-ho així, no? Que és una reacció normal, també. No? És a dir, van hackejar uns hackers. Llavors, bueno, els hackers van dir, vale, pues ara el que farem és publicar més informació. I així ho han fet.
I a cada vegada que tenen algun intent d'atac o se senten amenaçats, van deixant anar
pinzellades. El passat dissabte va ser quan van fer aquesta última publicació. Veurem quan... Suposo que és mesures de pressió per anar dient, escolteu, que això va en sèrio, si no ens pagueu, seguirem publicant informació cada cop més confidencial. És a dir, realment, pel que sembla, vam poder agafar molta informació. El pròxim cas, el pròxim pas és números de comptes, targetes de crèdit, si en tenien algunes. Estan publicant informació confidencial de treballadors ja, nòmines, etc, etc. Llavors, clar, realment van agafar molta cosa.
Per tant, en certa manera, han obert la caixa dels trons, no? Perquè si van deixant anar aquesta informació, ningú et garanteix que no la venguin també ja tercers, obertament, vist que el clínic no pagarà.
Exacte, correcte.
D'altra banda, comprensible, també.
Segurament ja ho estan fent. És a dir, el Ransomware House, que són el grup de hackers que va cometre aquest atac, estic segur que per darrere ja ho està intentant vendre, aquestes dades.
Estem parlant d'una xarxa de hackers? És sí. Una trama internacional, això?
Sí, sí, sí. És una trama que intervé tot el món. És un grup que, com dic, té un canal de Telegram inclús perquè tu, si t'accepten, no es pot seguir i saber què estan fent, quines dades estan publicant. I és un grup il·legal, no? De fet, ja tot... Tota la policia a nivell mundial, no?, està una mica darrere d'ells, aviam qui són. Perquè no són els primers, és a dir, van, crec que ja fa relativament poc temps, els instituts d'aquí a Catalunya també, l'institut, ara no me'n recordo quin, de Medicina també.
L'Institut Català de la Salut.
Això, l'Institut Català de la Salut també ho van crequejar, també va ser aquest grup. També és el que hi ha darrere la Universitat Autònoma de Barcelona l'any passat. O sigui, ja té bastant anomenada.
Però, per tant, sembla que tenen bastant interès amb el que hi ha aquí a Catalunya, no? Per tant, podrien ser de casa?
Segur que n'hi ha de casa. Això és una xarxa que intervenen hackers de tot el món.
Mm. Sí, sí. Molt bé, doncs el cas del clínic, que sembla que no s'atura i que, més enllà de solucionar-se, el que fa és que es complica cada vegada
sí,
més.
Sí, el foc va creixent.
On també ha crescut el foc al llarg d'aquestes últimes jornades ha estat a la seu principal de Tesla, després de que es fes públic que alguns treballadors s'ho passaven molt bé amb els vídeos que podien veure gràcies a les càmeres instal·lades en els propis vehicles. Jordi, veure, tu que has pujat amb un Tesla, explica'ns quantes càmeres hi ha i quines mesures hem de prendre. Això d'emportar-nos la nòvia o el nòvio al cotxe, malament.
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 Perquè ens miren.
Ens miren. No paren de mirar-nos, aquests ulls. Té més de 8 càmeres.
Sí.
No? Són 8 càmeres, hi han situades a les parts frontals, darrere, als costats i a l'interior.
Estem parlant sempre de la part de dintre, eh?
No,
és a dir, a fora i a dintre.
Gravant tot el que passa al cotxe. Vale? Això ho fan, perquè això va guarden tota la informació, sobretot per entrenar els models aquests d'intel·ligència artificial per la conducció autònoma, no? Sobretot les càmeres exteriors. Val a dir, però, que tot i que hi ha certs països que tu el cotxe no el pots deixar portar sol amb l'autopilot, aquestes càmeres hi són igualment. Igualment graven i igualment aprenen. Vale? Llavors, en principi, tota aquesta informació anava amb una empresa, si no recordo malament, de Tailàndia,
sí,
en el qual allà destriaven una mica o intentaven explicar-li en aquest sistema aquesta imatge que era. Vale? Tesla no estava content amb els serveis d'aquesta empresa, va decidir fer-ho internament, i quan els treballadors de Tesla van començar a rebre aquests vídeos divertits, n'hi ha de divertits, n'hi ha de no tants, doncs ho van començar-ho a compartir internament en grups de WhatsApp que tenien, per exemple, no? Estil de mofa.
Això els treballadors de Tesla.
Correcte, els mateixos que estaven mirant aquests vídeos, doncs si funcionaven bé a l'hora d'entrenar els models d'intel·ligència artificial, etc. Llavors, clar, és a dir, els propis treballadors de Tesla diuen que si ells volien, podien activar una càmera d'un cotxe que estava aparcat a la casa d'una persona i mirar què tenien al garatge.
Evidentment.
Clar, pensem que són 8 càmeres.
Clar, clar.
No? A més, recordem que els Teslas tenen el modo sentinela, que es diu, que és que quan tu el deixes aparcat, tu li pots dir al Tesla que ho gravi tot. D'aquesta manera, si et roben, si algú intenta trencar-te el vidre, doncs ho està gravant en aquell precís moment i et pot enviar alertes. Doncs clar, si tu tenies activat això, a més, ja els hi donaves consentiment de que Tesla podia agafar aquestes imatges per tractar-les.
Clar.
No? I aquí hi ha tot plegat.
Bueno, i aquí aquestes càmeres han d'haver estat testimonis de moltes altres coses, no? És
clar,
a dir,
accidents,
discussions...
Discussions, hi ha sexe, vull dir, ho han compartit, de tot.
I no. Això, per Tesla, és un autèntic escàndol en aquest moment.
Està sent un escàndol, sí. De moment intern, no se sap si hi ha conseqüències legals, de moment. Suposo que aquí a Europa, si es fessin... Si es donés constància que aquí a Europa han agafat imatges... la cosa canviaria, perquè aquí tenim la llei de protecció intel·lectual i la llei de protecció de dades, que és molt heavy.
Sí.
Llavors, segurament hi haurien penalitzacions dures per Tesla. Als Estats Units aquesta part està més deixada a banda una mica, i de moment no se sap que, a part de les repercussions de marca, no?
Sí.
I de la mala imatge que puguin tenir, a part d'això, de moment no hi ha més repercussions.
Doncs déu-n'hi-do, perquè també són unes altres imatges que, en aquest cas, potser no amb tanta finalitat comercial, però que fàcilment ja poden estar localitzables a la xarxa. M'imagino que fent una cerca a Google te'n deuen sortir ja, no?
En surten. No s'han fet públics tots ni molt menys, però sí que algun treballador, doncs, o sobretot captures de pantalla d'aquests vídeos, doncs sí que es poden trobar per Google.
Han acomiadat a algú?
Ara mateix crec que no, però que estan a... És un tema que estan investigant per arribar a l'arrel del problema.
Home, és que és greu, eh? Que uns treballadors teus difonguin unes imatges encara que no les hagis gravat tu, però són al final del teu producte i, per tant, el posen molt en entredit, no?
Molt. Vull dir, és que violes la privacitat de la persona que està comprant aquell cotxe.
Clar.
És a dir, ja se sap que porten càmeres, no? Però en principi és per vigilar la teva seguretat.
Sí.
I no per espiar-te realment què és el que ha passat.
Clar, això és un ganivet de doble tall, no? Ja sabem
sempre
el que passa. De fet, ens passa amb moltíssimes altres aplicacions. Tot depèn de l'ús que se li doni.
Correcte.
No? Sabem si això ha tingut repercussions en les vendes de Tesla o queda com una anècdota?
De moment és una anècdota. De moment els Teslas es van venent. Sí que és veritat que no el ritme que voldrien. Han baixat preus.
Sí.
Últimament, bastant. És a dir, ara mateix... un Model 3, entre la baixada que ha tingut de preus i les ajudes del govern, per uns 35.000 euros, crec que ja en pots tenir un. Però no és un cotxe barat.
Sí.
No? Ja són diners. Però estem parlant que abans eren 50.000.
Clar.
O 55.000.
Clar, clar.
I han baixat. Tot i així, a part d'aquests problemes, també es deixa molt entredit el tema de la qualitat, ja. No? És a dir, han baixat preu, però molta gent ja està dient els temes de la qualitat. De fet, hi ha un vídeo d'aquest Model S Plaid, que és un dels cotxes més ràpids del món, en el qual es veu una persona conduint i que es desmunta el volant.
Caram.
Llavors, bueno...
Però això anant amb pilot automàtic o sense anar-hi?
Sense. És a dir, portant-lo i es veu... És a dir, no és que se li desmuntés i li caigués, sinó que se li va descollar alguna cosa i podia treure el volant mentre conduïa i tornar-lo a posar. Però, esclar, això és molt... No cal dir que el perillós que és.
Mare meva.
Vull dir, però és un cotxe... Per un Plaid, el Plaid no val 35.000 euros, que tampoc hauria de passar, però estem parlant d'un cotxe de 100.000 euros, que se't desmunti el volant, és molt greu.
És molt greu, i tant que sí. Bé, el món de les xarxes està que bull, i mai més ben dit, perquè, déu-n'hi-do, l'últim capítol de Twitter. Jo ja no recordo on ens vam quedar amb les coses més histriòniques del senyor Elon Musk. Però vaja, avui quan has vingut i m'has dit que Twitter ha deixat d'existir com a empresa, m'has deixat plaçat, Jordi.
Sí, exacte. Tot i així, si abans de parlar de que Twitter ha deixat d'existir com a empresa, l'Elon Musk ha fet coses bastant heavies a Twitter, és a dir, realment han passat a tenir 1.500 treballadors, crec que eren 6.000.
Uh-huh.
És una barbaritat la retallada que ha fet. Però diu que amb els anunciants que havíem dit que havíem perdut quan ell va entrar, mica en mica els han anat recuperant, i amb aquesta retallada tan bèstia que ha fet de costos, de despeses, diu que en els pròxims mesos serà una empresa en la qual tindrà flux de caixa positiu.
Caram!
En el qual, abans d'entrar ell, aquí s'haurien de mirar els números, abans d'entrar ell deia que li quedaven 4 mesos de vida.
Llavors... De fet, l'objectiu tampoc era fer calés, no? Si no recordo malament, amb els anteriors accionistes.
No, 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 no era, no era fer diners, però bueno, era, era abocar diners i abocar
això
diners
sí.
per anar refent viure, no? I ara Elon Musk ha fet aquest, aquest canvi. Elon Musk va comprar Twitter també, un dels seus objectius era crear una plataforma, una aplicació de tot. Vale? Tipus WeChat, el que es fa servir a la Xina, que no, WeChat, aquesta aplicació de, que bàsic, tu te la pots baixar aquí, però bàsicament es fa servir a la Xina, pots comprar, pots enviar diners als amics, pots xatejar, videotrucades. És a dir, de fet, la gent a Xina, moltes, moltes persones no tenen cap més aplicació pràcticament al mòbil que el WeChat, i d'allà dins ho controlen tot.
I el WeChat és com un univers que t'ofereix tot, a la xarxa social...
Imaginem-nos com un WhatsApp vitaminat. Vitaminat amb Twitter, vitaminat amb TikTok, vitaminat amb Facebook...
És com un sistema operatiu, no?
Quasi. És una aplicació dins del sistema operatiu, però ve a ser quasi... O sigui, pots, és un món que pots fer de tot allà dins. Uh-huh. O sigui, pots comprar, etc. Llavors, Elon Musk, en els seus plans de compra de Twitter, té previst fer això. I també en aquests plans el que ha fet és, vale, doncs, l'empresa Twitter Inc., que era l'empresa propietària de Twitter, doncs, ha deixat d'existir i ara forma part de X-Corp, que és el, un holding d'empreses que va crear Elon Musk fa uns mesos, uns anys, en part també per comprar Twitter, i l'ha posat aquí dins.
Escolta, Twitter no ha entrat en el món del chat GPT?
Està fent coses. De fet, Elon Musk és un dels inversors i propietaris d'OpenAI,
sí,
de ChatGPT, tot i que hi ha discussions, perquè ell també és una de les persones que ha firmat la carta conforme hauríem de pausar l'intel·ligència artificial durant 6 mesos per pensar a on anem. No,
i n'hi ha prou amb 6 mesos?
No.
Tu què en penses de que vulguin posar-lo en stand-by?
Bona pregunta. La pregunta. Què passaria si la revolució industrial l'haguéssim posat en stand-by? No ho sabem, no? Doncs això mateix. O sigui, però al final és una mica... No es pot posar en stand-by. Hi ha tantes empreses, hi ha tanta gent. Jo mateix, des del meu ordinador, qualsevol persona pot agafar un model d'intel·ligència artificial, llegir-se 4 tutorials i començar-lo a entrenar.
Clar.
No poden parar aquesta persona a fer-ho, no? Sí que és veritat que hi ha empreses amb molts milions a darrere, com pot ser OpenAI, que és clar, que frenar aquesta, l'evolució i el ritme que van aquestes empreses, doncs pot donar una mica de temps i respir per pensar on tenim. No? És a dir, la intel·ligència artificial no ens ha de fer por, i hem de tenir respecte, és una nova eina, hem de saber què ens portarà de bo i de dolent. Ara, el que realment fa por és la intel·ligència humana que farà servir aquesta intel·ligència artificial.
Aquí està, aquí està. Aquí està.
No, és això el que
tornant,
fa por.
Estem tornant al cap del carrer, eh? El que dèiem al principi amb el cas del clínic, també, no?
Sí, és a dir, és el, al final és l'eina, no? L'eina és una eina brutal, té un potencial brutal. No se sap fins on pot arribar, però depenent de quines mans està, està clar que pot ser utilitzat per fins molt bons o també molt dolents.
Uh-huh. Bé, veurem què passa. Sigui com sigui, Twitter avui també és notícia, no només perquè ha deixat d'existir com a empresa, com la teníem coneguda fins ara, que es deia Twitter Inc., si no el recordo malament. Avui Twitter també és notícia perquè ha fet públic el seu algoritme de recomanació. Jordi, a veure, fes-ho fàcil, això. Què és l'algoritme de recomanació?
Sí, al final, Twitter està programat, no? Hi ha un codi de programació darrere per crear l'aplicació de Twitter i tot el que fa.
Sí.
Llavors, el que han fet és agafar la part de codi que et recomana els tuits. I aquesta part del codi l'han fet pública. No? És a dir, que tothom que sap llegir codi pot anar allà i veure realment com està funcionant i veure si inclús poden fer suggeriments de canvis, poden dir, ostres, hem detectat que té aquest problema, es pot arreglar d'aquesta altra manera, etc.
No pots editar, suposo, no?
No pots pujar-ho directament a l'aplicació de Twitter, no? Perquè si no ja seria molt bo. Però sí que pots fer suggeriments de canvis o arreglar problemes que hi veus. Llavors ells els acceptaran o no els acceptaran. L'algoritme de recomanació de Twitter és aquest que ens recomana els tuits, realment, no? És a dir, quan tu entrem a Twitter i ara recordem que tenim dues opcions, no? És a dir, de veure els tuits recomanats o veure els tuits recomanats però només de la gent que seguim, no?
Sí.
Doncs estem parlant de tot aquest sistema que hi ha darrere que ens recomana aquests tuits, no? És a dir, que ens posa quan ens pot interessar el tuit d'una persona que no seguim però que el tema ens pot ser interessant, posar-nos aquella publicitat, etc.
Allò que a molts ens fa emprenyar, que és que ens dona el que ell vol, no el que nosaltres volem.
Però ens enganxa, per tant, realment ja ho volem, clar, si no marxaríem.
Evidentment, evidentment.
El que passa que sí, estan pensats aquests algoritmes, com ja hem comentat moltes vegades, per enganxar.
I per què fan públic precisament aquest algoritme? Perquè això és una cosa habitual, és a dir, si tu vas a, m'ho invento, si tu vas a Google, tu pots veure l'algoritme, com està funcionant a cada moment o no?
No, de Google no.
De Google no.
De fet, en teoria, no hi ha un treballador de Google que sàpiga com funciona tot l'algoritme. És a dir, el funcionament de l'algoritme de Google és...
És com la recepta de la Coca-Cola.
Exacte, el coneixement està en diferents equips de Google. Mm-hmm. Vale? En el cas de Twitter, ho han fet per un sistema de transparència. És a dir, Elon Musk, quan va comprar Twitter, una de les altres coses que volia fer, i ho va dir des del principi, és que el codi seria públic. Seria no open source, és a dir, no pots agafar i començar-lo a fer servir tu, ni... però que sí que el faria públic. Uh-huh. No? Una mostra de transparència i dir, escolteu, no estem fent res malament a Twitter, Twitter funciona així.
T'has sorprès quan has llegit el que hi ha o no?
No l'he llegit encara.
No l'has llegit.
No he tingut temps.
Val.
Però sí que m'ha sorprès que finalment ho fessin. Sí, jo pensava que seria allò per mostrar que, bueno, que faria transparent Twitter, etc, i fer pujar més accions, el que estem acostumats amb ell, però no. El que ha fet és fer-ho i aviam.
Bé, ja per anar tancant, no sé, Jordi, si has fet la declaració de la renda, però atenció perquè l'agència tributària també pateix suplantació d'identitat.
Correcte, en forma de correus electrònics.
Sí.
És a dir, si rebem una notificació en el mail de la que diuen ser l'agència tributària amb un link o un fitxer, no hi cliquem.
Uh-huh.
Vale? És a dir...
De fet... Allò de validar les dades, a més, jo em sembla que em vaig rebre un que era en català.
Sí, i molt ben escrits, i moltes vegades rebem phishing d'amics, que sembla que ho hagin escrit ells, però no són ells.
Uh-huh.
Llavors hem d'anar molt en compte a clicar qualsevol link que ens ve d'un correu electrònic. Jo últimament sempre ho faig, i és quan m'arriba un correu electrònic, per exemple, de les notificacions electròniques de l'agència tributària, no? Que rebo una notificació i diu clica aquí per anar a la plataforma per entrar. Mai clico el link. Jo ja sé la URL que és, i si realment és veritat, jo me'n vaig a la URL, la teclejo al navegador, entro amb les meves credencials, allà dins tindré la notificació si realment és veritat.
Evidentment.
Però mai clico el link, perquè realment pots anar se't pot escapar. És a dir,
perquè, a més, han perfeccionat molt la imatge gràfica.
Són clons.
Que sí?
Són clons. És a dir, no, realment... A simple vista t'has d'estar una estona per mirar realment quina és la bona i quina és la dolenta. El més fàcil és mirar el domini. El domini mai és l'oficial, no? Però, és clar, com que tenim el .gov, el .es, de vegades també podem entrar en algun .cat. Llavors t'arriba un domini que és un .bz i si no estàs posat en el tema diràs, i això és veritat o no és veritat?
Uh-huh.
No? Llavors, el millor és això, quan rebem un correu que ens demana dades, clica aquí, no cliquem mai.
El tema de comprovar l'adreça de correu electrònic des de la qual t'està arribant, això encara funciona?
Sí.
O cada vegada menys?
Pot funcionar, però com dic, a vegades ens els poden enviar els nostres amics mateixos.
Ah.
Sense saber que ells ho estan enviant. O el típic phishing dins d'una empresa, no? El director general envia un mail a algun treballador de, escolta, em pots firmar aquesta transferència? Entre aquí, firma'm aquesta transferència, que no sé què. I realment el director general no ha enviat aquest correu electrònic.
Per tant, és un avís per navegants important, eh? Perquè ara estem en una època en la que, ara i sempre, però ara especialment amb la declaració de la renda, estem en un moment en què se'n faran moltes de transaccions i, per tant, cal estar molt al cas. Bé, Jordi, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Estem entretinguts en l'apartat tecnològic. Que passis una bona setmana, gràcies.
Igualment, que vagi bé.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.